Ràdio Móra d'Ebre, 87.6 FM.
Aquí cadascú té el seu moment. Els nostres millors amics també són a l'Hora L, amb el veterinari Enric Blader, els dimarts a les 11:20, l'Espai de Veterinària. Consells, assessorament, alimentació, vacunacions, tot el seu món és a l'Espai de Veterinària. Els dimarts a les 11:20. Aquí, a Ràdio Móra d'Ebre.
L'Hora L, amb Eduard Pino.
I seguim avançant al magazín de l'Hora L d'aquest dimarts. Amb nosaltres l'Enric Blader, com cada 15 dies, a l'Hora L. Enric, què tal? Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Estem de nou als nostres millors amics de l'espai de veterinària de la ràdio. Avui, Enric, per a parlar sobre quin tema?
Bueno, avui abordarem tot el que són malalties infeccioses. És a dir, s'entén per malaltia infecciosa tota aquella que té una transmissió d'un animal a un altre.
Però només en gats, en gossos, en general...
Bueno, parlaríem concretament de gossos.
De gossos.
De gossos, perquè els gats hi ha diferents malalties. Llavors m'ho senyiríem a la dels gossos. Si acaso un altre dia abordaríem les dels gats, també.
Són independents, no? És a dir, les sí. malalties que afecten a uns...
Hi ha algunes coses comuns,
sí.
però normalment són independents. Per exemple, els virus que afecten als gats són diferents dels virus que afecten als gossos. Les malalties també.
Molt bé.
Inclús entre ells no se transmetixen.
Bé, doncs som-hi, comencem, anem per feina a veure quines malalties ens presentes en quant als gossos avui.
Vale. Bueno, la classificació seria, primer, segons la gent que l'origina, tenim que poden estar fetes produïdes per fongs,
sí.
produïdes per virus, produïdes per bactèries i produïdes per paràsits. Vale? Llavors, si comencem per lo que són malalties produïdes per fongs, són normalment les malalties que es denominen dermatomicosis o la més comuna és la tinya, que diuen. Són uns fongs microscòpics que afecten a la pell i llavors produeixen molta picor i, bueno, és de lo més comú que hi ha en malalties de pell.
Totes aquestes malalties que avui ens comentes són mortals o no?
No, no, n'hi ha que sí, n'hi ha que no. N'hi ha que no. Per exemple, esta dels fongs, la tinya, per exemple, pues no és mortal. És una malaltia que és molt, que molesta molt, perquè produeix molta picor, perquè irrita molt la pell, els animals, però
que amb un tractament...
Mortal no és. I els tractaments a vegades costen una mica, perquè són tractaments una mica llargs i són engorrosos de fer, però en un tractament se curen. Igual que hi ha malalties que no tenen tractament. Com són les que veurem ara de les malalties víriques.
Les víriques són més complicades.
Les víriques són més complicades pel fet de que contra els virus no hi ha cap medicament que els ataqui. És a dir, que tota la lluita té que ser basada en la prevenció. O sigui, concretament en les vacunes. Per això se vacunen els animals contra aquestes malalties, perquè un cop la tenen, llavors ja no poden fer res. Com, per exemple, el SIDA, que és un virus. El virus del SIDA, doncs no hi ha res. Hi ha uns retrovirals.
Els gossos sí, també la...
Sí, que en el cas del SIDA es fan servir, però, clar, digues el cost econòmic, clar, en animals no són viables. Llavors hi ha alguns tipus de tractaments, però no són molt efectius, no són, contra els virus. O sigui que el que hem de fer és previndre-ho, tot això. Llavors, dintre de les malalties víriques, com a més conegudes o més importants, doncs llavors tenim, per exemple, el moquillo, el moquillo canino, que és una malaltia produïda per un virus que afecta les mucoses dels ulls i del nas i després, més endavant, produeix hi ha símptomes nerviosos i a la pell. Llavors, aquesta malaltia, com totes les víriques, no té cura. Llavors s'ha de vacunar. Les vacunes normals que es fiquen als cadells ja porten la vacuna del moquillo.
Per això és important sempre vacunar...
Per això és molt important la prevenció.
Animals,
Llavors, totes les malalties aquestes que es poden vacunar pues, estan incluïdes en les vacunes aquestes de cadells.
Que tenen com un llibret també de vacunes, no?
Sí, tenen un llibret de vacunes i allí es va apuntant les vacunes. Quan són cadells ja s'ha de vacunar una miqueta més i després ja és un recordatori anual. Vale, llavors, a part del moquillo, és una malaltia pues, que n'hi ha, però tampoc no és que sigui una cosa molt exagerada. Te'n trobes algun cas, però molt sovint no. Llavors també tenim la ràbia, la famosa ràbia.
Sí.
Doncs la ràbia també és un virus, és un rhabdoviridae.
Vaja.
Llavors, aquesta malaltia, avui en dia n'hi ha molt poca. Ara es va donar un cas, que es va, un gos que va vindre de l'Àfrica i estava a Toledo i va estar per Catalunya també este gos. Llavors va produir uns episodis de que va mossegar unes persones i bueno, va haver una mica de rebombori i tot això.
Perquè tots aquestes malalties que ens comentes que són víriques, també poden afectar els seus amos, és a dir, les persones, o no?
N'hi ha algunes que sí i algunes que no.
Bueno, el cas de la sida i la ràbia, sí.
Exacte. Sí, bueno, però la sida no afecta els gossos. La sida sí. No afecta els gossos. En canvi, la ràbia afecta els gossos i pot afectar els humans, també. Si mosseguen un humà, per això té tanta importància la ràbia, perquè a part d'afectar els gossos, se transmetix per mossegada. Llavors, al mossegar un gos a un altre gos, per la saliva, li transmetix el virus de la ràbia. Però si també el gos mossega una persona, també li transmetix el virus de la ràbia. Llavors, la persona també rabia. Llavors, ja aquesta persona inclús pot arribar a mossegar altres persones.
Ah, sí?
I pot transmetir la malaltia mossegant, perquè és una malaltia que te tornes boig. O sigui, és una passada. I inclús hi ha una...
T'havia preguntat lo de la sida perquè m'havia semblat que m'havies dit que els gossos també la tenien. Per
No. Jo ho havia dit perquè la sida és un virus.
Sí.
Llavors ja per els medicaments per atacar el sida són retrovirals, que es diuen.
Però
aquests retrovirals econòmicament en animals són inviables perquè costen molts diners. Llavors, este que parlàvem de la ràbia és un virus que afecta les persones, inclús hi ha un sector de gent que diu que els vampiros, les llegendes dels vampiros venen perquè eren mossegats de ràbia, que mossegaven a una altra persona i es tornaven rabiosos. O sigui que tot això de la llegenda dels vampiros podia tindre una explicació científica, que és que eren portadors de ràbia. Vale? Llavors, una altra malaltia seria la hepatitis vírica, que afecta, doncs, com diu la paraula, afecta el fetge. Llavors també hi ha la parvovirosis, aquesta sí que és una malaltia que afecta molt, que se'ns dona molt sovint, sobretot en cadells, que és una malaltia que provoca diarrees, unes diarrees molt, molt bèsties, i pot acabar la vida del gos, perquè se queden deshidratats, i llavors s'ha de fer uns tractaments a base de sueroteràpia, però no per a matar el virus, perquè el virus ja hem dit que no mori en res, sinó que per a poder superar la malaltia. O sigui, hidratar l'animal, evitar infeccions secundàries, actuacions d'aquest tipus. Va, després hi ha un altre tipus, que són uns coronavirus, que es diuen, que es donen uns símptomes bastant semblants a la parvo. A la parvovirosis. Bueno, nosaltres li diem la parvo, així, com que ja som bastant...
A l'argot.
Com que som bastant amics, ja, doncs li diem la parvo. Vale. Parvovirosis i coronavirosis, doncs són semblantes, També cursen amb diarrea, vòmits... Vale? A vegades costa de diferenciar i s'han de fer analítiques per saber si és una o una altra. Llavors hi ha també els herpesvirus, que afecten a coses de pell. Tot això serien les principals malalties víriques.
Hi ha alguna època de l'any en què aquestes se'n donen més casos?
Bueno, normalment, potser l'estiu és una època més propensa, sobretot, per exemple, en la parvo, perquè l'estiu també és una època que els animals també surten més, llavors és més fàcil que se transmetixin. Inclús els virus viuen millor en temperatures d'estes d'estiu, diguéssim. Però bueno, se donen tot l'any. Llavors, a part de les malalties víriques, llavors tenim les malalties bacterianes. Llavors, les malalties bacterianes afecten a tot arreu. Llavors, segons l'òrgan que afectin, pues, tenen diferents noms. Per exemple, si afecten a la pell, pues, se diuen piodermatitis, perquè produeixen com una espècie de pus a la pell, perquè la paraula pio ve de pus. Llavors, piodermatitis seria pus a la pell. Llavors hi ha tot tipus de malalties digestives que estan provocades per bactèries, les típiques diarrees de l'estiu, que són normalment colibacilosis, produïdes per una bactèria que es diu Escherichia coli, o la salmonella, que està produït per una... És la salmonellosis, que està produït per una salmonella. Després hi ha malalties hepàtiques, que és per la, que són hepatitis bacterianes, malalties oculars, com ara la conjuntivitis, també són malalties doncs, que són de l'ull, però que s'infecten amb bacteris. Les, del, dels peus, de les potes dels gossos, que llavors són pododermatitis, per exemple, de l'útero, a l'útero se produeixen piometres, que és una infecció de dintre de l'útero, infeccions urinàries, les típiques infeccions d'orina, doncs, també són produïdes per bactèries, infeccions que hi ha a les glàndules anals, infeccions a la sang, que llavors donarien septicèmies.
Aquestes, malalties... aquestes són ja més... no són, no són mortals, no? Com, com les altres.
Bueno, típiques. Poden ser mortals. Per exemple, una septicèmia a la sang pot ser mortal, si és molt, molt, molt greu. Llavors, aquestes malalties són malalties que aquestes sí que tenen tractament, que són els tractaments en antibiòtics. O sigui, les bactèries se tracten en antibiòtics. Llavors, aquests antibiòtics, doncs, bueno, n'hi ha de moltes classes, segons la malaltia, doncs, hi ha uns que són més apropiats que d'altres. A vegades, quan no saps ben bé el tipus de bactèria que és, llavors s'han de fer uns cultius, llavors aquests cultius se detecta quin tipus de bactèria és la que està produint per a poder donar l'antibiòtic que és més oportú. Inclús a vegades, dins dels, dels diferents tipus de bactèries, n'hi ha que són més sensibles a alguns antibiòtics. Llavors se fa unes plaques que es fiquen diversos antibiòtics, i llavors se veu quin antibiòtic és el que ataca més al, a la bactèria en qüestió, que són els antibiogrames, que es diu. Quan se, que això també es fa en persones. Quan se fa un antibiograma, és per a detectar a veure quin antibiòtic és el que pot atacar, atacar més a la malaltia aquella. Inclús, a vegades, aquestes bactèries poden produir un acúmul de pus que se diuen abscessos. Abscessos cutànios o abscessos interns. I tot això, doncs, bueno, són tractaments doncs, que es fan en antibiòtics. O sigui, diferenciem les malalties víriques, que són normalment les que es vacunen, perquè no tenen tractament, llavors l'única manera de previndre-les és la, la vacunació, i les malalties bacterianes, que llavors, en aquest cas, sí que hi ha tractament, llavors se tracten amb antibiòtics. Vale? Llavors, a part de les malalties víriques, dels fongs, que hem dit, les víriques, després les bacterianes, això és una mica de classificació per a que la gent sàpiga una mica els tipus de malalties infeccioses que hi ha. Llavors, hi ha les malalties parasitàries. Els paràsits poden ser intracel·lulars, o poden ser paràsits intestinals, o poden ser àcaros, o poden ser artròpodes. ¿Vale? Els paràsits intracel·lulars són els protozoos, que són aquells que parlàvem l'altre dia, de la leishmània, que està transmitida per un mosquit, o la erlíquia, que està transmitida per, un, per una garrapata, o la giardia, que també està transmitida per la femta. Estos són paràsits molt petits, són microscòpics. Llavors tenim els paràsits intestinals, que són els típics que, són, los que la gent els diu els cucs. Este animal té cucs, però això són els paràsits intestinals, que dins... que hi ha una classificació també dins dels paràsits intestinals.
I això vol dir que té realment cucs a
sí,
dins?
Sí, perquè són cucs. El que passa és que a vegades n'hi ha uns que són molt petits que no es veuen i n'hi ha uns que són inclús... n'hi ha uns que poden fer fins a un metre de llarg.
Sí, sí, sí.
Sí, sí, són enormes. Ostres. Llavors, dins dels cucs, doncs, hi ha uns que són...
Quin fàstic, no, realment?
Sí, sí.
Tindre un cuc a l'interior.
És una mica fastigós. Però, bueno, les persones també en tenim.
Sí, 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 per això.
Estos sí que són bastant semblants. Llavors, els paràsits, n'hi ha uns de cucs que són rodons, tipus espagueti, i n'hi ha uns que són plans.
Tipus espagueti, aquesta definició
tipo, és tot. Tipo els plans seria tipus tallarina.
Ah, vale, molt bé, aquesta mala pasta, no?
Exacte, llavors hi ha els plans i els rodons. Els que són plans són els que es diuen tènies. La tènia o la, aquella que diuen la solitària, doncs sí, és un cuc pla. Llavors, bueno, aquests també tenen el seu tractament, que són tractaments antiparasitaris, que periòdicament se'ls ha d'anar donant als gossos per a que, bueno, per a evitar pues, que tinguin aquest tipus de malalties. Això és a grans rasgos el que són els paràsits interns. Llavors, els externs, que tothom els coneixem, que són les puces, les garrapates, clar, tot això pues, també té que tindre una lluita, perquè a part de la molèstia que ocasionen ells mateixos, per si sols, pues, també poden transmitir pues, malalties. Inclús la leishmània, la erlíquia, tot això pot estar transmitit per artròpodes d'estos. Vale? Llavors, dins dels paràsits externs també ens quedarien els àcaros, sí. Que els àcaros, per així fer una comparació, serien com si fossin unes aranyes petites. No són aranyes, són un altre tipus, però bueno, de la família de les aranyes, que són, los, per exemple, els àcaros de la sarna. La sarna, que és una malaltia que afecta la pell i que va per dins de la pell, és un àcaro. O sigui que està dins dels paràsits externs, que hem dit que hi havia els àcaros i els artròpodes. Artròpodes, puces, garrapates, i els àcaros, els de la sarna. Mm-hmm. Llavors, els interns, que hem dit nematodos i cestodos, que són els plans i els rodons. Això seria, a grans rasgos, una mica el que hi ha.
Bé, curiós, tot plegat.
Sí, sí.
Molt bona la definició d'espaguetis.
Estem plens de malalties. Sí,
sí, els paràsits, no? Els cucs i tot això. Són coses complicades, però bé, no deixen de ser coses que potser no són tan mortals com, per exemple, les virigues que hem repassat
exacte,
abans.
Exacte,
no?
Exacte. Mm. N'hi ha que són mortals i n'hi ha que no, però bueno, també són molt molestes i clar, l'animal sí. Que no es mori, però que està sempre amb picors i coses d'estes, clar, tampoc no té una vida adequada. Mm. Llavors també s'han de lluitar contra estos.
Bé, doncs, abans d'acabar, Enric sempre ens té preparada l'anècdota, però abans, Enric, hem rebut una trucada aquesta setmana passada a la ràdio, que ens preguntaven, ens feien una pregunta, te la fem, a veure què ens en dius. La trucada va ser d'una noia que està embarassada i ens va fer arribar una qüestió. Es veu que té un gat a casa i li han comentat que els gats transmeteixen una malaltia que poden causar l'avort. És cert, això és una llegenda o no?
Bueno, de fet, la pregunta com a tal és cert. O sigui, els gats tenen una malaltia que es diu toxoplasmosis, bueno, sí. Poden tindre una malaltia que es diu toxoplasmosis, que pot produir l'abort.
No l'abort obstant, en les persones humanes.
En les persones, sí. O sigui, el gat transmetix a la mare i la mare pot transmetir al feto aquesta malaltia i al feto li pot provocar l'abort.
Ha de ser gat o gata? O és igual, això?
És igual, és igual. Tant gat com gata, perquè això se transmetix per la femta.
Oh. Mm?
Llavors, això, tal qual així, és veritat. El que passa és que la infestació a les persones és molt difícil.
Però no impossible.
Impossible no.
Val.
Impossible no, però és molt difícil, perquè quan se dona aquesta circumstància, normalment s'ha infectat d'altres coses i no del gat.
Ah, val.
O sigui, s'ha infectat normalment per menjar carn poc cuinada i sobretot per vegetals i hortalisses que estiguin poc netejades.
Mm-hmm.
O sigui, que tenint unes normes de higiene mínimes, pues se pot evitar. Llavors, els gats la transmeteixen, però només la transmeteixen en un moment molt curt de la seva vida. Només la transmeteixen durant una setmana de la seva vida.
Ostres.
Perquè després ja ho transmeteixen d'una altra manera que no és contagiable a les persones. Llavors, això, i tenint una mica de cura, si una persona està embarassada, de no pues, manipular les femtes dels gats, de rentar-se les mans, llavors, a part d'això, pues, té que tindre pues, menjar carn que estigui ben cuinada i netejar bé les hortalisses, amb això és molt improbable de que s'infecti. O sigui que això d'eliminar el gat perquè està embarassada no cal. Simplement pues, tindré això. Inclús hi ha dones que la gent que ha tingut ja contacte amb els gats, que sempre ha tingut gats, normalment té anticossos per aquesta malaltia.
Ah.
I llavors no es transmeteix el feto. Quan tenen anticossos ja no es transmeteix el feto.
Bé, per a més informació, si teniu alguna pregunta més sobre aquest tema, doncs ho podeu consultar amb el mateix Enric Bladé.
Exacte, si m'ho venen a preguntar a mi, els ensenyaré articles que parlen sobre el tema i que poden veure que, bueno, que és molt improbable i que no està justificat l'eliminar el gat per qüestió de que s'ha quedat embarassada.
Molt bé, doncs hem donat resposta a aquesta oient. Recordin que si volen fer el mateix poden trucar aquí a la ràdio qualsevol dia de la setmana, ens fan aquesta pregunta. Recordin el telèfon 977 40 28 18 o 977 40 28 31. També li poden fer arribar a l'Enric Bladé o si no també pues, a través del Facebook, del correu electrònic, on vulgueu. Ens podeu fer arribar les vostres preguntes per a
els nostres millors amics, l'espai de veterinària de l'Hora L. I ara sí, Enric, per acabar, la anècdota que tinguis que contar-nos avui.
Vale, bueno, ara m'he recordat d'una, que resulta que va vindre un gat que tenia faringitis, bueno, el gat, va vindre la propietària, el gat, i llavors, al cap d'una setmana o així, va vindre la senyora, tota sèria, i diu, bueno, el gat, diu, està molt bé, diu, però, escolti, diu, què faria el favor de fer amb el mateix, de donar-me la indicció esta que li ha donat al gat a mi? Diu, perquè és que estic molt constipada.
És a dir, que es va equivocar de centre hospitalari.
Bueno, va dir que, bueno, li havia anat molt bé el gat, a veure si amb ella també li podia fer el mateix.
És possible que, bueno, no ho sé, però parlo de la ignorància totalment, que el gat pugui, li hagués pogut transmetre el mal de gola
no,
a aquesta...
No, no, perquè les bactèries i tot en este cas són específiques, llavors no es transmitixen.
És a dir, que si li haguessis injectat aquesta injecció amb aquesta dona no hagués servit, no,
sí,
tampoc.
Sí, sí que li hagués pogut servir, sí? Perquè això el que li vaig donar era un antibiòtic. I els antibiòtics sí que són comuns per a persones, són els mateixos.
Val. Bé, el cas és que per això ja està...
Per això està l'altre hospital.
Sí, no?
Millor que ho faiguin ells, si no se mos acumularia la faena.
Molt bé, doncs amb aquesta anècdota ho deixem aquí. Enric Blader, com sempre, moltíssimes gràcies i en 15 dies hi tornem.
Molt bé, gràcies.
Que vagi bé, bon dia.
Adéu.
Ràdio Mora d'Ebre, 87.6 FM.